Contenciós administratiu entre Mèmora i l'Ajuntament de Montblanc per la sala de vetlles municipal. L'empresa funerària ha denunciat a l'Ajuntament per competència deslleial i per prevaricació. L'alcalde de Montblanc s'hi personarà. Bona tarda.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
Bona tarda. L'empresa funerària Mèmora ha interposat un contenciós administratiu per la sala de vetlles municipal de Montblanc. Xavier Lozano.
Aquest dimecres el ple de Montblanc va constatar el suport de tots els grups del consistori. L'alcalde, Josep Andreu, compareixerà i es personarà en aquest cas.
Aquí no fem cap prevaricació, no estem apostant per cap altra empresa funerària.
D'altra banda, el ple municipal d'aquest dimecres també va aprovar la compra de la finca de Calmassí per cedir-la al Consell Comarcal per la seva futura ampliació.
L'Ajuntament de Montblanc invertirà 300.000 euros, una despesa que l'oposició considera excessiva. La FIC hi va votar en contra i la CUP i el PDeCAT s'hi van abstenir.
Perquè no és una xifra petita i, com molts altres cops he dit, la prioritat de la compra d'immobles, doncs, des del meu punt de vista, doncs, hauria de passar a un segon pla.
Per una banda, tenim una hipoteca pel pressupost del 2019.
I llavors la nostra pregunta és si això s'ha parlat degudament dins del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que és l'interessat.
I d'altra banda, a l'Espluga de Francolí ja han acabat les obres de millora de 7 carrers i ara l'equip de govern projecta un nou aparcament.
Bé, això és darrere del carrer Milmanda, amb una parcel·la que és propietat de l'Ajuntament, és una parcel·la que és urbanitzable, però que de moment, sense fer una inversió, només posant-hi sauló i algun parament perquè els cotxes no puguin saltar el metre de desnivell que hi ha.
I d'unes obres que comencen a unes altres, doncs, que també han arrencat a Senan.
Sí, ja ha començat l'arranjament de la plaça Alcalde Antoni Saltó de Senan. Es millorarà el paviment i es renovarà l'enllumenat per un de tecnologia LED.
Tenim el paviment, que es malmet sovint pels canvis de temps i, bueno, pel pas del temps també. I llavors, bueno, doncs arreglarem aquest paviment, canviarem l'enllumenat, que és el que ens queda sense LED.
I en un altre àmbit, durant aquest divendres i dissabte, una trentena d'experts exposen els seus estudis sobre el bosc de Poblet i les muntanyes de Prades en un simposi al Museu de la Vida Rural.
Es tracta de la cinquena edició de les jornades del bosc de Poblet i les muntanyes de Prades que impulsen diverses institucions del territori.
I en esport, Josep Monató, bona tarda.
Aquest diumenge es celebra la cursa de la dona a Montblanc, que aquest any creix fins a les 400 corredores.
En cultura, la revista Cultura i Paisatge ha estrenat el seu portal web amb la presentació del nou número a Montblanc. Aquests són els principals titulars d'aquest cap de setmana, del 17 i el 18 de novembre. Comencem.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I com dèiem, en portada, contenciós obert per la sala de vetlles municipal a Montblanc. L'empresa funerària Mèmora l'ha interposat, diu, per doncs, prevaricació i competència deslleial. Javier Lozano, ens ho expliques.
Mèmora porta més d'una dècada oferint els seus serveis de tanatori a l'equipament que va construir al costat del cementiri municipal de Montblanc. Segons hem sabut aquesta setmana, però, l'empresa privada dedicada als serveis funeraris ha denunciat l'Ajuntament montblanquí per competència deslleial per haver habilitat el passat mes de juny una sala de vetlles d'ús públic perquè també altres funeràries més petites o altres persones i usuaris puguin utilitzar-la. L'Ajuntament remarca la importància de disposar d'un altre espai d'aquestes característiques on tothom hi pugui accedir. Per això, aquest dimecres el ple municipal de Montblanc va constatar el suport de tots els grups polítics al consistori i a l'alcalde Josep Andreu, que compareixerà en aquest cas, es personarà directament, està disposat, Josep Andreu, a defensar el projecte creat per fer més accessible els serveis funeraris a tot tipus d'usuaris.
Crec que és desproporcionat absolutament l'actitud de Mèmora de demanar-nos un contenciós administratiu i, a més, amb una suspensió cautelar i amb una acusació de prevaricació. Jo no tinc la consciència absolutament tranquil·la, no fem cap prevaricació, no estem apostant per cap altra empresa funerària.
Aquesta mateixa setmana, Mémora ha fet arribar un comunicat a diferents mitjans de comunicació on la companyia funerària assegura que un cop reoberta la sala de vetlles al cementiri municipal de Montblanc, ja van demanar a mitjans de juliol informació per escrit a l'Ajuntament i també que es van reunir amb l'alcalde i el secretari municipal a finals de juliol, però que no van poder establir, diu la funerària, cap tipus de diàleg ni resposta sobre la intervenció que ha fet l'Ajuntament en una activitat liberalitzada per llei, com és la vetlla dels difunts, i que en aquest cas ja estava coberta al municipi per un servei privat. Segons la funerària, la nova sala no compleix les condicions mínimes que en una instal·lació com aquesta es requereix des de la legislació sanitària vigent.
I també aquesta setmana l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat la compra de la finca de Cal Massip que cedirà ara al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per l'ampliació de la seva seu. És un edifici adjacent al Palau Alanyà on hi ha les instal·lacions del Consell Comarcal i ara el consistori l'ha adquirit per uns 300.000 euros i el conveni amb l'ens comarcal consisteix en la cessió gratuïta. Per la compra de l'edifici es pagaran, per tant, 30.000 euros enguany i 270.000 durant el 2019, una despesa plurianual a la qual haurà de fer front l'Ajuntament de Montblanc i es va aprovar en aquest ple municipal de dimecres només, però amb els vots favorables de l'equip de govern. Per tant, 8 a favor i un vot en contra al de la FIC i les abstencions de la CUP i el PDeCAT. En aquesta intervenció, per tant, del ple municipal des de l'oposició, es destacava que aquesta xifra és molt alta i des de la FIC es criticava que podia hipotecar el pressupost del 2019. Escoltem a Toni Gutiérrez, de la FIC.
A mi em toca emetre ara un vot com a regidor i un vot com a representant de l'Ajuntament i tractant-se d'un import d'aquesta xifra, 300.000 euros, doncs, evidentment, el meu vot serà contrari. Serà contrari com ho ha sigut en moltes ocasions perquè entenc que afectarà el pressupost d'una manera important perquè no és una xifra petita. I com molts altres cops he dit, la prioritat de la compra d'immobles, doncs, des del meu punt de vista, doncs, hauria de passar en un segon pla, no en un segon pla, però sí amb un percentatge del quadre d'inversions, doncs, proporcionat.
Tot i que des del PDeCAT es comparteix aquesta ampliació del Consell Comarcal, sí que destaquen que és una xifra molt alta.
Per una banda, tenim una hipoteca pel pressupost del 2019. Realment és així, estem ja carregant una despesa plurianual al mes al proper exercici, en qual cosa tenim hi ha unes obligacions concretes molt importants, però per altra banda, aquesta compra s'ha fet per una finalitat que compartim.
I des de la CUP, a més també es preguntava sobre si aquesta iniciativa s'ha parlat prou amb el Consell Comarcal i si no s'estan fent els tràmits massa de pressa.
I llavors la nostra pregunta és si això s'ha parlat degudament dins del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que és l'interessat. Pel que vam veure la comissió informativa, no tenim constància que el Consell Comarcal hagi fet una petició expressa d'aquest immoble. Tampoc sabem si hi ha consens perquè el Consell Comarcal vulgui aquest immoble i encara menys per presentar un FEDER, però de moment ja s'ha comprat.
Era Laura Aluja, de la CUP. I d'altra banda, des del govern, Francesc Benet, president del Consell Comarcal, va defensar la compra d'aquest edifici per l'ampliació de la seu de l'ens comarcal.
Bé, jo sobre aquesta qüestió el que voldria dir és que estic informat com a president del Consell Comarcal i estic informat com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Montblanc i també vull manifestar que els diferents grups han estat informats, així es va manifestar en una junta de portaveus.
L'ampliació d'aquestes instal·lacions del Consell Comarcal, però, dependrà de la concessió d'un ajut del Fons FEDER que hauria de cobrir la meitat de la inversió del projecte, que està pressupostat en uns 1,5 milions d'euros. D'altra banda, en aquest ple municipal, l'Ajuntament de Montblanc també va aprovar per unanimitat una moció en què insta el Departament d'Economia a habilitar, si és necessari, una partida pressupostària per garantir la gratuïtat de l'autopista AP2 per als veïns de la Nacional 240, tal com passa actualment amb la N340. Així, la capital de la Conca de Barberà assume també la petició que han fet altres ajuntaments del territori, com, per exemple, el de l'Espluga de Francolí. I a l'Espluga, falta de petits detalls, la remodelació de 7 carrers ja està enllestida i s'ha reprès la circulació de vehicles. Un cop acabada aquesta obra, l'Ajuntament projecta ara un nou aparcament al carrer Milmanda per una vintena de vehicles. Ja està pràcticament enllestida, per tant, aquesta reforma dels carrers Còrdoba, Sortetes, Mossèn Cinto Verdaguer, Tarragona i Àngel Guimarà, tots ells adjacents a Lluís Carulla, i també al carrer Clos de Callau i al Milmanda. Els vehicles ja hi poden tornar a circular i aparcar. S'hi han invertit uns 325.000 euros en aquesta renovació de les canonades d'aigua, la pavimentació, que ara és d'asfalt, i també s'ha renovat les voreres. Les actuacions van començar el passat mes de maig amb un termini d'execució de 8 mesos que finalment s'ha pogut retallar. Una vegada acabada aquesta actuació, l'equip de govern ha anunciat que entre els carrers Milmanda i Joan Amades, en uns terrenys municipals, s'habilitarà un aparcament per uns 20 o 25 vehicles. L'obra es farà amb personal de la brigada municipal i començarà quan les condicions climatològiques ho permetin, perquè ara doncs, hi ha massa humitat. Ho ha explicat Joan Amigó en el micròfon de l'Espluga FM Ràdio. L'escoltem.
Bé, això és darrere del carrer Milmanda, amb una parcel·la que és propietat de l'Ajuntament, és una parcel·la que és urbanitzable, però que de moment, sense fer una inversió, només posar ni sauló i algun parament perquè els cotxes no puguin saltar el metre de desnivell que hi ha, pues, i cabrien per aparcar 20 o 25 cotxes. Això està entre el carrer Joan Amades i el carrer Milmanda, darrere dels blocs de pisos del carrer Milmanda, i si això pot ajudar a alleugerir l'aparcament tant del carrer Milmanda com del carrer Joan Amades, doncs aquests 20 o 25 llocs d'aparcament pensem que de moment seran benvinguts.
Des de l'oposició, això sí, en el ple municipal del passat mes d'octubre, es va criticar que aquest accés és molt estret i que serà complicat passar-hi, però el govern defensa que vol que sigui així des del carrer Milmanda, perquè sobre les dimensions d'aquest accés, doncs, el regidor de serveis municipals assegura que l'aparcament es planteja només per vehicles lleugers, per cotxes, tot i que això encara no estaria del tot definit. I d'unes obres de millora que ja han acabat, a on és que tot just aquesta setmana han començat. Arranjament de la plaça Alcaldes Antoni Saltor de Senan, una actuació que ha de renovar la pavimentació i també l'enllumenat per un nou, en aquest cas de tecnologia LED.
L'Ajuntament de Senan invertirà 47.000 euros i l'alcaldessa Carme Ferrer ha explicat la intervenció.
Tenim el paviment que es malmet sovint pels canvis de temps i bueno, pel pas del temps també. I llavors bueno, doncs arreglarem aquest paviment, canviarem l'enllumenat, que és el que ens queda sense LED, que és un enllumenat que no funciona amb l'enllumenat públic, està parat durant l'any. Normalment el fem servir quan es fan actes de nit a la plaça. I llavors doncs, aquest enllumenat actualment doncs, s'activa des de l'Ajuntament i són els únics llums que ens queden que no funcionen amb LED. Llavors canviarem tots aquests llums, els empotrarem, perquè ara mateix estan exteriors, i llavors més futurs, que és com la desconnexió de la xarxa elèctrica, és un armari que s'ha de fer on hi ha tot equipaments, i també una part que serà de les instal·lacions del local social, que també començaran les obres, si pot ser, segurament cap al mes de desembre. Bé, doncs instal·lacions vàries, quedarà tot una mica així preparat per continuar les següents fases.
De fet, en aquest sentit, l'actuació, que ara ha començat, també és un dels passos que el municipi farà per desconnectar-se de la xarxa elèctrica i passar a mantenir tot l'enllumenat públic amb l'energia que generaran les plaques solars que l'Ajuntament instal·larà ben aviat. Amb aquesta obra s'habilitarà un armari a la plaça que recollirà les connexions i també equipaments necessaris junt amb les futures instal·lacions del local social, unes altres obres que es preveu que comencin aquest desembre.
I una trentena d'experts exposen a l'Espluga els estudis sobre el bosc de Poblet i les muntanyes de Prades durant les jornades que aquest divendres i dissabte s'estan celebrant al Museu de la Vida Rural. Des d'aquest divendres, el Museu de la Vida Rural acull la cinquena edició de les jornades del bosc de Poblet i les muntanyes de Prades, que és un simposi científic en què hi participen una trentena d'experts. Durant aquest divendres i dissabte es presenten els estudis sobre els boscos que s'han fet en els darrers anys, perquè aquestes jornades només es celebren cada 4 anys. Història, micologia, fauna i flora, arbres vells i boscos madurs. geologia, però també canvis i actuacions en el medi natural són temàtiques dels blocs de les conferències. Això juntament amb el patrimoni natural, un àmbit pel qual enguany s'hi aposta especialment coincidint amb l'any del turisme cultural. També hi haurà, per tant, aquesta taula rodona serà aquest dissabte a la tarda enfocada en aquest àmbit del patrimoni de l'entorn natural. Són les jornades, la cinquena edició d'aquestes sessions sobre el bosc de Poblet i les muntanyes de Prades. I el passat dimecres 10 d'octubre, del castell i l'església de l'antic poble de Prenafeta ha passat a mans de l'Ajuntament de Montblanc, després que el ple hagi aprovat aquest acord per unanimitat. Ara els veïns i l'Ajuntament ja projecten les primeres actuacions per fer possible la consolidació de les restes. Sílvia Guiu, bona tarda.
Bona tarda. L'església romànica, fins ara de propietat privada, és un dels vestigis més importants del patrimoni romànic del segle XII de la Conca de Barberà. I avui en dia encara es poden veure alguns dels murs del castell cristià i la torre del Moro. L'alcalde explica que primer es necessita fer una excavació arqueològica a l'església, acabar de parlar de la seva restauració i dur a terme consolidació juntament amb els estudis sobre el castell i l'antic poblat de Prenafeta.
Es necessiten una excavació arqueològica en l'església, tenim que parlar de com quedarà definitivament en la seva restauració. Tindrem que fer estudis sobre el castell i tasques de consolidació i també sobre l'antic poblat de Prenafeta.
Quan Prenafeta es va deshabitar, els veïns i veïnes es van situar al peu de la serra. Gerard Ferrer, president de l'Associació de Veïns de Prenafeta, explica que els veïns i veïnes segueixen estimant-se el poble vell i que volien fer intervencions abans, però al ser de propietat privada no podien fer res. Ara podran començar a treballar-hi millorant els camins i accessos. Afirma que la voluntat dels veïns és molt bona i tenen molta iniciativa per ajudar i treballar.
Nosaltres hi volíem fer intervencions ja ben abans, però clar, al no ser de l'Ajuntament tampoc s'hi podria fer gran cosa, no et deixen treballar a casa d'algú que no és teu. Ara, un cop ara, és quan començarem a treballar-hi, a millorar els camins, els accessos, a conservar el que és l'església que no caigui, començarem per l'1, després el 2 i anirem anant fent. La voluntat dels veïns també és molt bona, ens pujaran a ajudar, ja són ells els que tenen també iniciativa de dir vinga, anem cap allà dalt i comencem-hi a treballar, i nosaltres això pensem que val la pena i n'estem orgullosos.
Aquest diumenge, 18 de novembre, començaran a fer una jornada de treball i neteja fins que esperin que arribin les inversions municipals per dignificar aquest entorn, un dels preferits dels amants del muntanyisme, el terme municipal de Montblanc.
I sabeu quants anys fa que va arribar el cinema a la Conca de Barberà i de quina manera ho va fer? Què va suposar per la població l'arribada d'aquest invent? Doncs la resposta a aquestes preguntes i moltes més ens les expliquen en Pedro Nogales Cárdenas, Alexandre Rebollo Sánchez i també José Carlos Suárez en un nou llibre. Núria Giné, explica'ns-ho.
Doncs sí, es tracta del llibre Els nostres homes del diumenge, que tracta dels inicis del cinema a la Conca de Barberà. En format històric hi podem trobar, per exemple, quan es va fer la primera projecció de cinema a la Conca de Barberà, quines sales hi havia a començament de segle a cada poble de la comarca i, en definitiva, la història dels locals, els projeccionistes, els empresaris i els espectadors que configuren aquesta part de la nostra memòria col·lectiva, un art que va captivar els nostres avantpassats. El proper dissabte, 24 de novembre, el catedràtic d'Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Andreu Maiaio, presentarà el llibre al Centre Cultural Sant Jordi de Montblanc. Serà a 6:45 de la tarda.
I com que Activa ofereix una masterclass de formació per joves emprenedors basada en les formes jurídiques d'empresa, Vanessa Sant Vicenç.
Es farà el dijous 28 de novembre a 6:45 de la tarda a Conca Activa. La farà el Daniel Viadé, advocat especialista en dret tributari i fiscal, també docent a la UOC dels Estudis d'Economia i Empresa. La masterclass va dirigida per a les petites empreses i persones emprenedores que vulguin aprendre les diferents formes jurídiques d'empresa que existeixen, posant especial èmfasi en la fiscalitat aplicable a cadascuna d'elles.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I de propostes que encara han de venir, continuem explicant-ne. Per exemple, la regidoria de festes de l'Ajuntament de l'Espluga ha tornat a programar per l'1 de desembre l'activitat d'anar a buscar el tió al bosc, una proposta que es va estrenar l'any passat amb una trentena de participants. Enguany es repeteix aquesta experiència amb una aproximació al bosc de Poblet que començarà a 11:15 del matí. Ho farà des de l'alberg Jaume I i amb l'ajuda d'uns guies i potser també amb la companyia d'un personatge fantàstic. Els assistents s'endinsaran al paratge de Poblet per trobar el tió, tot escoltant històries sobre aquest element tan màgic del Nadal. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure-s'hi prèviament a les oficines de Drac Actiu. Això serà el dilluns 29 de novembre, de 9 a 2 del migdia, de 3:45 de la tarda fins a les 6. Les inscripcions es podran fer, com dèiem, a Drac Actiu. La sortida, per tant, s'adaptarà així en funció de l'edat dels participants. Serà aquesta aventura l'1 de desembre anar a buscar el tió al bosc. I continuem perquè en el context del Dia Internacional contra la Violència Masclista, que es commemora el 25 de novembre, la Conca de Barberà hi lluitarà, ho farà amb diverses activitats arreu de la comarca que han començat ja aquest divendres. Les activitats estan impulsades pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Consell Comarcal, i són gratuïtes però cal inscripció prèvia. Les iniciatives pretenen ser un punt de trobada de reflexió i sensibilització, però també per commemorar la Diada de forma reivindicativa. La primera activitat és un taller de defensa impartit per Mario Nitu, que s'ha fet aquest divendres a les 6 de la tarda al pavelló del Casal de l'Espluga. Es van ensenyar tècniques de defensa a través de diverses arts marcials. Aquest taller també arribarà a Santa Coloma de Caral aquest dilluns 26 a 6:45 de la tarda, dijous 29 a la mateixa hora a la Sala Noble del Consell Comarcal a Montblanc. I també aquest divendres 16 ha obert les portes l'exposició La lluita per l'oportunitat de viure, una proposta de l'Institut Català de les Dones que es pot veure al Consell Comarcal fins al 30 de novembre. D'altra banda, aquest diumenge unes 400 persones correran a la tercera edició de la Cursa de la Dona a Montblanc. La programació també inclou, entre altres, la conferència Violència contra les dones víctimes de la Revolució Silenciosa, que es farà el 23 de novembre a les 6 de la tarda a la Sala Noble del Consell Comarcal. També la sensibilització arribarà als més petits de la mà d'un contacontes amb tortugues, guapes i bruixes, una proposta d'ens educació per treballar la igualtat i el respecte. Se'n faran dues sessions, el dijous 22 de novembre a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Mossèn Tomàs Capdevila de Sarral i també el 24 a 12:15 del matí al Raconet de Vimbodí i Poblet. Les activitats es complementen amb un taller de ioga a càrrec de l'Espai Marlet el 25 de novembre amb dues sessions a les 11 del matí al Consell Comarcal i a les 6 de la tarda a Sarral. També es repetirà a l'Espluga de Francolí al pavelló del Casal el 30 de novembre i a les 7 del vespre, el mateix dia, al Castell de Santa Coloma de Caral. També hi haurà, per exemple, taller de manualitats al Casal d'Entitats de Montblanc el 24 de novembre. Una programació carregada d'activitats per commemorar aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, 25 de novembre, jornada en la qual també es llegirà un manifest al vestíbul del Consell Comarcal a 12:45 del migdia. I continuem amb d'altres notícies de la crònica cultural d'aquesta setmana. La revista Cultura i Paisatge de Divulgació del Patrimoni de la Ruta del Cister ha presentat aquest divendres la publicació d'aquest 2018 i ho ha fet a la sala d'actes del Museu Arxiu de Montblanc. Els promotors han aprofitat l'acte per donar a conèixer el nou portal web, amb el qual es pot difondre encara més els articles publicats i, en alguns casos, ampliar la informació que recull la revista impresa. La presentació del número 11 de la revista Cultura i Passatge va anar a càrrec de Josep Maria Rovira, director de la publicació, al costat de Josep Gomis, exalcalde de Montblanc, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, Joan Salvador, l'enginyer químic, i l'arqueòleg Ramon Vinyes. Sobre la posta a internet de la revista Josep Maria Rovira, va explicar que respon a la demanda d'alguns lectors de disposar dels articles en format digital i també perquè a tots els continguts que aporten els col·laboradors no poden encabir-se en la publicació impresa. D'aquesta manera, el portal web contindrà els 225 articles publicats a dia d'avui en aquestes 10 revistes i a partir d'ara cada nova publicació es penjarà quan hagin passat 6 mesos des de la seva presentació. Així ens en parlava al micròfon de l'Espluga FM Ràdio, justament el director d'aquesta revista, Josep Maria Rovira.
I ara ens trobem que algú diu, escolta, tinc un article que la revista doncs, no tindria contingut perquè no és visual, i no, però en canvi amplia molt la informació sobre doncs, un procés feudal a Poblet, per exemple. I hem dit, és el moment de posar-ho. Aquesta és la idea, és a dir, difondre tot el patrimoni a través de la revista, i farem un portal amb botiga per qui la vulgui comprar de fora, perquè rebem moltes demandes de gent, moltes, tampoc tantes, però sí, de gent que viu a l'estranger i diuen, ostres, com puc tenir la revista? Doncs ara amb digital, imagina, la pots tenir a casa tant, tota sencera. Aquesta és la idea. Difondre el territori al màxim, ara a través d'internet, a veure...
L'encarregat de repassar el sumari de la publicació d'aquest número 11 de la revista Cultura i Paisatge va ser Joan Salvador, qui d'entrada va destacar haver descobert diversos aspectes del territori i també noves paraules mentre llegia la revista per preparar aquesta presentació. La publicació recull una vintena d'articles d'historiadors i estudiosos del patrimoni local, entre d'altres, per exemple, sobre la Biblioteca de Valls, l'exposició de Dasbol quan la natura revela, l'any Vidal i Barraquer, o bé sobre el 8è president de la Generalitat de Catalunya, Felip d'Anglesola, amb un enfrontament que va tenir amb un Montblanquí, també els balearis a la ruta del Cister, o bé els 20 anys de la Declaració de Patrimoni Mundial per la UNESCO de l'art rupestre, de les pintures rupestres també existents a les muntanyes de Prades. A esplugafmradio.cat en poden trobar tota la crònica d'aquesta jornada, d'aquesta presentació del número 11 de la revista Cultura i Paisatge a la ruta del Cister. Aquest divendres a Vimbodí s'ha presentat el primer inventari que recull totes les varietats de bolets que es poden trobar a les muntanyes de Prades. Josep Morató, bon dia.
El llibre escrit per Francisco Barrajón, Adela Mas i Mercedes Piguem recull el primer inventari micològic de l'entorn de les muntanyes de Prades. En total, el llibre ofereix un registre de 983 espècies de bolets i més de 1.070 fotografies en tot tipus d'habitats del territori. Francisco Barrajón parla sobre la importància que té el llibre per la comarca.
És el primer treball que se hace de este tipo micológico en la provincia de Tarragona. Y además aquí hemos puesto ahora en valor pues la riqueza micológica que hay en las montañas de Prades y los bosques de aquí abajo, porque han aparecido especies que prácticamente no se conocen.
Aquest treball constitueix el resum de les espècies fotografiades durant més de 300 sortides de camp realitzades pels autors. La guia, d'aquesta manera, acota la zona als experts i aficionats i facilita la recerca de cada espècie en concret.
Gràcies, Pep. I la trobada de joves de dissabte passat, promoguda per la Regidoria de Joventut de l'Espluga i l'Oficina Jove de la Conca, no va tenir poder de convocatòria i es va celebrar només amb els representants de les dues institucions i l'Associació Juvenil Auvenguen. Tot i això, de la trobada en va sortir la voluntat d'obrir el local de joves al públic amb activitats periòdiques. L'organització atribueix aquesta baixa assistència, escassa assistència de joves en aquesta cita a una possible coincidència d'actes o també a la falta de promoció. La Regidoria de Joventut, Erika Soriano, recorda bé que en anteriors trobades sí que s'havia comptat amb una bona assistència. En aquest sentit, Soriano lamenta la falta de resposta dels nois i noies perquè destaca que la reunió és útil per recollir propostes i plantejar activitats per l'any vinent. Veurem aquesta proposta que hi va haver sobre la taula de reobrir el local d'Auvenguen amb activitats periòdiques com, per exemple, Cinefòrum o bé amb concerts. Des de l'Associació Juvenil Auvenguen asseguren que hi treballaran perquè de cara a aquesta temporada de tardor i hivern se'n puguin fer activitats i pugui doncs, així acollir aquestes propostes per als joves del municipi. I després d'aquestes notícies de la plana cultural, el que fem ja és obrir l'agenda cultural per conèixer, en format breu, altres actes d'aquesta setmana a la Conca de Barberà, propostes que coneixem doncs, amb aquest espai per als actes del territori. Voluntariat Forestal i Conservació del Bosc a l'entorn de Poblet.
Organitzat pel Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, GPEC, juntament amb el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, per aquest cap de setmana.
Concert d'Alexandre Amorós, Sasha al violí i Marc Torres Sanz al piano.
Aquest dissabte a les 8 de la tarda a la Sala Gran del Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt. L'entrada és gratuïta.
Sisena edició del Festival Internacional d'Orgues de Poblet.
Aquest dissabte a 8:45 del vespre a càrrec de Dària Burlac. El festival tancarà aquest proper dissabte amb les interpretacions de l'organista alemany Christian Schmidt.
I nit destacada a l'Espluga de Francolí, Festa de les Ovelles Esgarriades.
Aquest dissabte a la nit, al pavelló del Casal de l'Espluga, on s'aplegaran les joves colles espluguines per escollir el nou pastor o pastora del 2019.
I també parlem de la tercera cursa de la dona de Montblanc.
Organitzada pel Club Atlètic Espluguí amb la col·laboració de Domont i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, aquest diumenge a les 10 del matí. Tots els beneficis es destinaran a l'associació Superació. El preu de la cursa és de 10 euros.
L'agenda cultural.
Donació de sang.
Aquest dimarts, al Cap de l'Espluga, de 5 a 9 del vespre.
Contacontes, tortugues guapes i bruixes.
A la Biblioteca de Sarral, aquest dijous a 6:15 de la tarda, organitzat des del CIAT Conca de Barberà per commemorar el 25N, Dia contra la Violència Masclista. Aquest proper dissabte, a 11:15 del matí, tindrà lloc a Vimbodí i Poblet.
Berenar solidari per la Marató de TV3.
Durant els mesos de novembre i desembre, cada divendres, l'AMPA de l'Escola Badruna organitzarà un berenar solidari per la Marató 2018.
Conferència Violència contra les dones, víctimes de la Revolució Silenciosa.
A càrrec de Joana Gallego, professora de la UAP, coordinadora del màster de màster i direcció de l'Observatori per la Igualtat de UAP, organitzada des del CIAT Conca de Barberà per commemorar el 25N Dia contra la Violència Masclista. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la sala de plens del Consell Comarcal.
Assaig obert al públic de l'orquestra TLP.
Aquest divendres a les 10 de la nit al Bar del Casal, per tal de commemorar el Dia Internacional de la Música. També hi participarà el cor TLP.
Taller de manualitats, escarps contra la violència masclista.
Organitzat des del CIAT Conca de Barberà per commemorar el 25N, Dia contra la Violència Masclista. Aquest proper dissabte, de 6 a 7:45, al Casal d'Entitats de Montblanc.
Mercat del Trasto 2018.
A Barberà de la Conca aquest proper diumenge.
Gala de l'any Adifolk a Montblanc.
Aquest proper diumenge a les 6 de la tarda i en directe per TAC 12, coincidint amb l'any 2018 de Montblanc, capital de la Sardana. L'acte inclourà una mostra transversal de la cultura popular catalana, on hi tindrà un paper destacat els grups de la població. Durant l'esdeveniment es lliuraran els premis Adifolk a la personalitat de l'any, a la federació de l'any i al grup de l'any.
Espectacle infantil dins el cicle Casalet Kids. Què fan? De què fan olor els pets?
A càrrec del grup Sgrata, aquest proper diumenge a les 6 de la tarda al Casalet de l'Espluga.
L'agenda cultural.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I fins aquí l'informatiu Conca de Barberà a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc. A la redacció i producció, Vanessa Sant Vicent, Sílvia Guiu, Núria Giné, Javier Lozano, Josep Morató i un servidor, Gerard Brosc. Gràcies per la vostra confiança. Més notícies a esplugafmradio.cat i radiomontblanc.cat també a l'informatiu d'aquesta casa a la 1 del migdia i a les 7 del vespre. Que passeu un bon cap de setmana. Us deixem amb els esports a l'Infosport.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.